Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El quadripartit ha perdut el 20% dels vots als districtes amb una renda més baixa, en detriment del Partit dels Socialistes, que n'ha guanyat un 45%. Marc Serrano, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Així ho posa de manifest un informe de l'economista i consultor de polítiques públiques sabadellenc Eduard Jiménez. El document, sota el nom La segona mort de Toni Ferrés, assenyala com l'autodenominat govern de transformació no ha aconseguit el que sí que tenia l'històric alcalde del PSUC, un suport a tots els barris, independentment de la seva condició econòmica.
Investigadors de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont descobreixen el jaciment de dinosaures més modern d'Europa.
Està situat a Isona i data de fa 66 milions d'anys, poc abans que aquesta espècie s'extingís. Àngel Galobart, paleontòleg de l'ICP, destaca la importància d'aquest descobriment.
Quan estem parlant d'aquest darrer paisatge, aquesta darrera forma de vida dels dinosaures, en realitat l'agafem aquí, l'agafem a Isona i Conca Dellà, l'agafem al Pallars, l'agafem al Geoparc, com que de Tremp Montsec, però en realitat som els representants de gairebé d'Europa, no? Davant de la ciència mundial.
El jaciment també permet imaginar com era el paisatge de la zona durant l'última etapa de vida dels dinosaures.
En esports, Ruth Ariño es confirma com a nova jugadora de l'Astralpool Natació Sabadell.
La sabadellenca torna a Canllong després de dues temporades al Sant Andreu. El següent fitxatge del club en fer-se oficial podria ser una altra jugadora de l'equip barceloní, Sílvia Morell. En tot cas, el Natació Sabadell continua rastrejant el mercat per ampliar les seves files de cara a la temporada que ve.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen molt altes. Hem d'esperar canvis. Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, la jornada continua marcada per aquest sol que s'imposa arreu del territori, però amb creixement d'algunes nuvolades en zones del Pirineu, especialment cap a l'extrem nord, i amb la possibilitat que ara a la tarda pugui escapar-se algun petit ruixat, coses molt poc significatives, ruixats febles, aïllats, que poden acabar caient de forma molt minsa, com dèiem, cap a la zona del Pirineu Occidental i especialment cap a l'extrem nord de la serralada. Per altra banda, també alguns intervals de núvols baixos cap a l'extrem sud del litoral que han d'anar més amb el pas de les hores, però aquests no deixaran cap tipus de precipitació. La temperatura és notícia amb aquestes màximes que continuen enfilant-se per sobre els 30 graus a molts punts de l'interior, especialment Ponent, també cap a la Conca de Tremp, veiem màximes que poden arribar als 31-32 graus i avui també cap a la banda de l'Empordà la temperatura està pujant més que ahir. Esperem que demà baixi la temperatura i és que s'acosta un canvi a temps. Baixarà la temperatura, especialment cap a l'interior i a més arribant precipitacions. Al matí cap a l'extrem nord-oest, cap al Pirineu, però després a partir de migdia i a la tarda poden afectar molts punts, especialment de la meitat nord, oest, però també puntualment podrien arribar alguns punts de la costa. Xàfecs que poden anar acompanyats de tempesta i fins i tot d'alguna calamarsada. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem situació molt complicada. Comencem per la C58, on hi ha diferents punts conflictius, 3 quilòmetres de cues a Sant Quirze en sentit Manresa i 4 quilòmetres al mateix punt en sentit Barcelona, 2 quilòmetres més de retencions a Ripollet en sentit nord i 5 quilòmetres de cues a Montcada per anar cap a la ciutat comtal. A la B30 trobem 1,5 quilòmetres de cues a Barberà en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, aturades a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Sarrià i els túnels de la Rovira, també en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, el quadripartit que ha governat Sabadell els últims 4 anys ha perdut fins a un 20% dels vots als districtes més pobres, que és justament on més ha crescut, fins a un 45%, el vot socialista. Hi ha una correlació, doncs, entre la renda i el vot. Com menys valor cadastral tenen els habitatges del districte, més vots hi perden els partits membres o hereus de l'anomenat govern de transformació. Esquerra, la Crida i les quatre candidatures de l'Espai dels Comuns, Sabadell en Comú, Podem Sabadell, 100% Sabadell i Ara Sabadell.
Ho conclou un informe inèdit de l'economista i consultor de polítiques públiques sabadellenc Eduard Jiménez, a què ha tingut accés a Ràdio Sabadell. Ras i curt, Jiménez hi dibuixa una relació directa entre nivell de renda, calculat amb el valor cadastral mitjà dels habitatges de cada districte, i les forces a què dona suport cada secció sanitària. És a dir, cada mes electoral. Com més renda té un districte, més hi puja el suport Esquerra Republicana, d'un 8 a un 28%, i al revés, com menys renda hi té, més hi puja el suport al PSC, d'un 18 a un 45%. El treball titulat La segona mort de Toni Farrés arriba a una altra gran conclusió. Els vots que reben els republicans i els cridaires s'han mantingut o han baixat molt poc, entre poques dècimes i un 4%, independentment del nivell de renda dels districtes. Esquerra i la Crida només retrocedeixen un màxim de 4 punts percentuals als districtes de renda intermèdia. En canvi, el suport a les 5 candidatures vinculades als governs Fernández i Serracant baixa fins a un 20% a les zones més modestes de la ciutat. L'economista i consultor de polítiques públiques, Eduard Jiménez, conclou que, metafòricament, Antoni Farrés ha tornat a morir. O sigui, que les forces del quadripartit, o que en són hereves, han perdut l'oportunitat de construir una opció que pugui rebre suport majoritari a tots els districtes, sigui quin sigui el seu nivell socioeconòmic, i que, per tant, cap força representa tots els districtes de Sabadell amb prou legitimitat.
El síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, estudiarà les reivindicacions del lobby territorial Fem Vallès i, un cop estudiada, si veu fonament tècnic, n'emetrà un informe adreçat a les administracions locals. Aquest és el compromís sorgit de la reunió que va tenir lloc dimecres passat a la seu de la sindicatura. Fem Vallès sosté que les empreses i els ciutadans de la regió vallesana estan marginats davant la Gran Barcelona.
Sabadell i tot el Vallès, tant l'occidental com l'oriental, s'han convertit en perifèria i no disposen de l'eina adequada, una àrea metropolitana pròpia per gestionar la seva realitat. Paradoxalment, formen part de l'àrea metropolitana de Barcelona municipis com Barberà del Vallès, que limita amb Sabadell. Aquest desequilibri és, segons Fem Vallès, un llast per a l'activitat econòmica i per al benestar dels vallesans. Fa 9 anys que la plataforma ho defensa en nom d'una vintena d'entitats, sobretot patronals, col·legis professionals i sindicats. Ara la demanda es trasllada al síndic, a qui ja constaven queixes sobre la situació de la regió pel que fa a les tarifes de transport. Gabriel Torres, director general del centre metal·lúrgic.
Que l'àrea metropolitana s'acabi on s'acaba, que en el cas de Sabadell, doncs ja dic, hi ha un carrer que fa frontera amb Barberà, que una cera de Barberà la té Sabadell, el que no pot fer és que els senyors d'una cera tinguin uns privilegis respecte als de l'altra. I això és el que nosaltres entenem, que entre altres coses és un greuge, no? És un greuge negatiu en aquest cas, no? Llavors nosaltres el que volem és, el que diem és, si trobem a trobar totes aquestes mancances, avui per avui aquestes competències només es poden assolir amb una llei que ens determini com a àrea.
Segons el lobby territorial, qüestions de mobilitat, indústria, habitatge o medi ambient no es poden gestionar des dels actuals Consells Comarcals Vallesans i cal un nou organisme supramunicipal que des del Vallès pugui parlar de tu a tu a la totpoderosa àrea metropolitana de Barcelona. Gabriel Torres reclama mirada llarga als nous ajuntaments sorgits del 26M.
Aquestes coses necessiten una mirada llarga, no?, per entendre'ns, i moltes vegades el que trobes és que amb els 4 anys que tenen, doncs, els ajuntaments, doncs, no tenim temps d'arrencar res, perquè un cop han pres possessió, han entès del que anava, ja quasi hem arribat al proper mandat electoral, no?, i és allò que dius, clar, estem parlant d'una cosa que la gent ha d'aixecar el zoom i hem de treballar amb mirada llarga i per estructurar una comarca, no?,
Torres va ser un dels representants de Fem Vallès a la reunió amb el síndic de Greuges, a més d'Antoni Abad, Alicia Bosch, Josep Albaric, Manel La Rosa i David Garrofer.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
En economia, l'atur cau a Sabadell en 268 persones al mes de maig. Per segon mes consecutiu, la taxa de desocupats torna a baixar a la ciutat i ara se situa en 12.170 persones. Aquesta és la xifra més baixa dels primers 5 mesos de l'any i marca una tendència a la baixa que, si mirem les xifres, es va reduint any a any.
Ara fa un any, al maig del 2018, l'atur a Sabadell era de 12.722 persones i representava el 13,01% de la població activa. Ara, maig de 2019, la taxa d'atur registral del primer trimestre de l'any se situa en el 12,20% i durant el que portem d'any no s'han superat mai els 12.700 desocupats. Tendència positiva també en el conjunt del Vallès Occidental, on la desocupació s'ha reduït en 810 persones respecte del mes d'abril. D'aquesta manera, el volum de vallesans sense feina baixa fins als 48.836. Les taxes són similars a les ciutats, amb molta diferència entre alguns municipis que registren taxes pròximes al 15%, com Badia del Vallès, Rubí o Santa Perpètua de Mogoda. A l'altra banda de la balança hi ha municipis que s'acosten al 5%, com Ullastrell, Mata de Pera o Sant Cugat. La mitjana de la comarca se situa en l'11,15%.
L'atur també ha baixat en més de 10.500 persones a Catalunya durant el mes de maig.
Així, el volum de desocupats és ara de poc més de 371.000. El descens és inferior al del mateix mes de l'any passat, quan la reducció va ser de gairebé 13.400 persones. Eduard Ginesta, secretari general de Treball, apunta, però, que no cal caure en triomfalismes, ja que les dades amaguen que el sector serveis sovint és sinònim de precarietat i sous baixos. Al conjunt de l'Estat, l'atur ha baixat en poc més de 84.000 persones, de manera que el nombre de desocupats s'ha situat en el prop de 3.080.000, el nivell més baix en un mes de maig dels darrers anys.
I no deixem l'economia, perquè la Cambra de Comerç de Sabadell i la comarca impulsa dimecres de la setmana que ve la seva primera fira de l'ocupació Vallès Treball Jove, amb l'objectiu de posar en contacte els menors de 30 anys desocupats amb les empreses que busquen personal. En total, 27 companyies se sumen a la iniciativa oferint més de 150 llocs de treball.
La Cambra impulsa aquest certamen en un moment en què es comença a crear ocupació, però està costant cobrir aquestes places. Ho ha apuntat al programa al matí el director de l'àrea d'assessoria, promoció i formació de la Cambra, Joan Valls.
Les empreses, a diferència de la posició, doncs, a parlar del 2012 fins al 2012, de fet hi havia una taxa d'atur molt alta, però també és veritat que les empreses no contractaven. En aquests moments, des del 2014, les empreses estan començant a contractar, i veiem que al final, quan un busca feina no li és tan fàcil trobar-la, però també és veritat que quan les empreses busquen gent per treballar tampoc els és tan fàcil trobar.
El públic al qual va dirigida la Fira Vallès Treball Jove són els joves d'entre 16 i 30 anys que ni estudien ni treballen. Valls assenyala la necessitat que les empreses apostin per aquest col·lectiu.
Les empreses que han subsistit a la crisi, que en algun cas ha estat molt forta, han reduït la seva estructura allò gairebé fins a l'os, no? I ara que necessiten contractar gent, necessiten gent que de seguida els doni productivitat. I això, a curt termini, et resol vegades més la papeleta una persona, doncs, amb experiència, que no un jove. Jo crec que les empreses el que han de començar a fer ara és, quan contractin, fer apostes a mig i llarg termini.
El punt fort del certamen és que els joves podran parlar directament amb el personal de recursos humans de les empreses participants i podran tenir així un intercanvi d'impressions que els orientarà. Així mateix, Vallès Treball Jove també oferirà tallers relacionats amb la gestió de la marca personal, les entrevistes de treball i la trajectòria personal. La fira tindrà lloc dimecres que ve a la seu de la Cambra de Comerç de Sabadell, a l'Eix Macià. Les inscripcions es tancaran quan s'arribi als 200 assistents. De moment, ja n'hi ha un centenar.
Els pensionistes de Sabadell volen arrencar un compromís al govern sorgit de les eleccions espanyoles del 28 d'abril perquè es prenguin mesures per garantir el sistema públic de pensions. Per aconseguir-ho, mantindran la pressió al carrer amb concentracions cada primer dilluns de mes. A la ciutat, l'última protesta va tenir lloc ahir a la plaça Sant Roc i van participar un centenar de persones. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Pedro Sánchez va complir la seva promesa de pujar les pensions d'acord amb l'IPC aquest any i el que ve, quan va arribar al govern. Amb tot, els pensionistes afirmen que aquest increment no està fixat per llei, de forma que el nou executiu podria fer marxa enrere i tornar a la reforma aprovada el 2013 pel Partit Popular, que establia una pujada de les pensions del 0,25%. Amador Ruiz, membre de la plataforma en defensa de les pensions, ha explicat que aquest neguit és present dels pensionistes en una entrevista avui al programa Al Matí.
Només s'ha garantit aquesta pujada per l'IPC d'aquest any i l'any que ve, però tota la resta encara està pendent, encara no hi ha canviat res. O sigui, no hi ha una garantia de que el govern actual o el govern proper faci enrere de la reforma del PP de 2013 i que garantissi per llei la pujada de les pensions de l'IPC per l'IPC. Tot això està pendent, per això nosaltres continuarem fent aquestes concentracions.
Malgrat que la guardiada de les pensions s'ha anat buidant els anys de la crisi, Ruiz sosté que el sistema públic de pensions és viable. Ara bé, subratlla que no només ha d'estar vinculat a les cotitzacions a la Seguretat Social, com fins ara, sinó que s'hauria de complementar amb algun tipus d'impost.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
És un quart de vuit. L'Ajuntament de Sabadell ha obligat l'empresa propietària d'un solar del carrer del Torrent dels Frares, la immobiliària Sòlvia, a netejar-ne els prop de 5 metres cúbics de brossa i runa que s'hi havien anat abocant, incloent-hi restes de fibrociment. Els treballs de retirada d'aquest material, que suposava un perill per a la salut pública, i el tancament del recinte amb tanques de formigó ha finalitzat en les últimes hores.
El terreny és molt visible des de l'accés a Sabadell per la C58. Se situa entre la carretera de Bellaterra i el passeig de Sant Pau de Riusec, a prop del nou portal sud de la ciutat, si bé no en forma part directament. Es podria destinar en el futur a usos de serveis. L'acumulació de deixalles ha estat fruit de la manca de control social del solar i havia generat efecte crida. Xavi Guerrero és regidor d'Espai Públic en funcions de l'Ajuntament de Sabadell.
Quan ens trobem en espais així, doncs passen coses, no? I a més tenen un efecte crida. Si jo vaig i deixo uns mobles i els altres veuen que no ha passat res, doncs els altres també van a deixar-hi els mobles o les uralites o les restes d'obra. I això és el que ens havia passat en aquest espai, que estava obert, estava disponible i poc controlat, i doncs en un moment donat s'ha acabat omplint, i a més d'una manera molt ràpida, de runa, de gent que l'ha anat a deixar allà, i així s'estalviava pagar diners per llençar-la.
L'Ajuntament va emetre un informe sobre la situació del solar i va requerir a Sòlvia que el netegés per restablir-ne la salubritat. Guerrero elogia la col·laboració de la immobiliària per resoldre el problema.
Han col·laborat molt bé, eh? Nosaltres ja els hem dit que, de fet, ja està fet. Hem posat uns new jerseys, que són aquestes separacions de formigó, perquè no torni a passar. Doncs ells de seguida que ho van saber, molt ràpid, han procedit a retirar la runa. Això té un procediment administratiu que és més o menys lent, que no s'hi pot fer res, però dintre de l'entitat del procediment administratiu penso que s'ha actuat tothom prou ràpid i Sòlvia també.
Les tasques de neteja s'han iniciat arran de l'ordre directe per part de l'Ajuntament al propietari del terreny. El govern local ha instat Sòlvia a posar-hi tanques metàl·liques per extremar-ne la seguretat.
I afegim un parell de punts més en successos. Presó sense fiança per l'home que dissabte va apunyalar un altre en un carrer de Montcada.
El jutjat número 6 de Cerdanyola ha decretat aquesta pena per l'home que dissabte va ser detingut pels Mossos d'Esquadra després de l'assassinat. El crim va tenir lloc a 11:15 del matí quan, en plena via pública, l'agressor va apunyalar diverses vegades un altre home perquè, suposadament, protegia la seva exparella.
Incendi en un turisme quan circulava per la plaça Espanya.
L'incident es va produir a 8:15 quan el vehicle va començar a cremar-se per causes que encara es desconeixen. La conductora, una dona de 30 anys, va poder sortir del cotxe sense patir lesions.
I la policia municipal recupera un vehicle robat el passat mes de gener.
Agents d'una unitat de la policia van localitzar ahir a la tarda un vehicle al carrer Prat de la Riba davant del club de tennis amb símptomes d'haver estat sostret. Després de comprovar que efectivament el vehicle s'havia robat el mes de gener, van passar a traslladar-lo al dipòsit municipal.
Un grup d'investigadors de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert a Isona el jaciment de dinosaures més modern d'Europa. El jaciment situat al Pallars Jussà data de fa 66 milions d'anys, molt poc temps abans de la caiguda del meteorit que va extingir aquesta espècie. Amb tot, permet dibuixar com era l'escenari dels últims dinosaures del continent.
El jaciment conegut com a Molí del Baró s'ha excavat en 5 campanyes diferents, la primera l'any 2002 i l'última el 2015. Ara s'ha presentat públicament amb la seva data com un punt fort. Així ho ha destacat el paleontòleg de l'ICP, el Museu d'Isona, Àngel Calobart.
Aquí estem parlant de fa 66 milions d'anys, just molt poc abans de que hi hagués la caiguda del meteorit i s'extingís els dinosaures. Pot ser tan interessant per nosaltres un jaciment de 66, 67 o 68. El que passa és que hi ha com una mica aquesta competició per veure qui té la fotografia de l'últim moment en què vam mirar els dinosaures, i de moment la tenim nosaltres. Per tant, això és molt interessant a nivell científic, però també és molt interessant a l'hora de divulgar aquest producte, perquè és un atractiu més. Estem veient els últims dinosaures que van viure a Europa.
Més enllà del ressò públic, el jaciment també és especialment l'últim per saber com era el paisatge del Pallars Jussà abans que desapareguessin els dinosaures, i l'han descrit així.
El paisatge era completament diferent al que veiem ara. Hi havia un gran riu que de tant en tant algunes corbes del riu quedaven com cegues, com sense aigua, es anaven dessecant. Allà es morien animals o venien animals a veure i també es morien, i llavors també la vegetació és completament diferent, perquè trobem moltes falgueres, trobem palmeres, trobem molts cocodrils, cosa que ara és impensable, no? I també era una zona que possiblement pel voltant doncs venien els dinosaures a posar ous, perquè trobem moltes, moltes closques d'ous. I tot això és el que ens permet doncs després dibuixar, vull dir, moltes vegades dibuixem un dinosaure, però aquí dibuixem també un paisatge.
La major part de les restes de dinosaures recuperades pertanyen als hadrosaures de diferents mides. No obstant això, també s'han recuperat dents de dinosaure carnívor i fragments de closques d'ous de titanosaures.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de Quim Torra, que assegura que el seu govern ha reactivat el país després de l'article 155.
El president de la Generalitat ha fet una valoració del seu primer any de mandat i ha fet un balanç positiu per la seva tasca després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Torra també ha apuntat a Sánchez, suggerint que no va ser el govern qui es va aixecar de la taula, i ha lamentat que el darrer any ha estat marcat per la judicialització de la política.
La Fiscalia insisteix que l'1 d'octubre hi va haver un cop d'estat.
El Ministeri Fiscal ha començat a exposar els informes finals del judici, assegurant que els fets protagonitzats pels acusats són constitutius dels delictes de rebel·lió pels nous dels acusats, i no per Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs. La Fiscalia també ha menyspreat la posició de la defensa, que afirma que la declaració i el referèndum no tenien caràcter jurídic.
El Suprem paralitza l'exhumació de Franco.
La secció quarta de la tercera sala de l'alt tribunal ha decidit per unanimitat evitar el perjudici que es podria causar si les restes s'exhumessin i finalment s'estimés el recurs presentat per la família i, per tant, s'haguessin de retornar al Valle de los Caídos. La data prevista pel govern espanyol era dilluns 10 de juny.
Zoido, Moragas i Millo planten la comissió d'investigació sobre l'aplicació del 155 del Parlament de Catalunya.
Tots tres ja van avisar per carta a la cambra catalana que no hi anirien. L'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, l'exdelegat del govern central a Catalunya, Enric Millo, i l'excap del gabinet de Rajoy estaven citats com a testimonis, però s'han escudat en un dictamen del Consell d'Estat que afirma que haurien de rendir comptes davant del Congrés de Diputats per la seva condició d'alts càrrecs d'Estat.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Sílvia Morell, jugadora del Sant Andreu, podria ser la pròxima incorporació de l'Astralpool Natació Sabadell. L'equip de David Palma continua treballant en la planificació de la plantilla de la temporada que ve. L'última incorporació ha estat la de la sabadellenca Ruth Ariño.
Canguan ha jugat també al Sant Andreu i on ha estat una de les revelacions, sent convocada per la selecció absoluta. Ariño, de 17 anys i que fitxa per dues temporades, torna la que va ser casa seva fa un temps. David Palma, entrenador de l'Astralpool, destaca la progressió de la sabadellenca.
Supercontent, no?, que és una jugadora de casa, formada aquí a la nostra escola. Em fa especial il·lusió la incorporació de la Rutariño, però tot això és degut a que jo penso que és la jugadora que ha futur d'una progressió d'últim any més espectacular que jo he vist mai. I no és fàcil, el Sant Andreu, un equip competitiu, jugant a Champions, i ser la nena que segurament que et faran sona, et deixaran a tu prendre decisió. La veritat que ha demostrat que té una capacitat de prendre decisió i de llançar bé i de té una lectura del joc brutal la Ruth.
El club també està rastrejant el mercat internacional. Tot plegat, recordem, s'ha anunciat a continuació de les renovacions de quatre importants jugadores: Mati Ortiz, Laura Ester, Judith Forca i Marina Cordobés.
Òscar Salguero arriba en un bon moment de forma aquest tram de temporada. Ho ha demostrat guanyant la medalla de bronze al 100 braça de les sèries mundials nedades a Itàlia, a la localitat de Lignano Sabbiadoro.
Un podi compartit amb el també nedador de la selecció espanyola, Toni Ponce. Pel que fa a la distància dels 200 estils, va repetir la marca que havia assolit a l'europeu. I tot plegat, sense trobar-se en un pic de forma, el que fa que el sabadellenc estigui esperançat de cara a les pròximes competicions. Salguero reconeix que els temps aconseguits són millors dels previstos abans de viatjar a Itàlia.
Me voy con buen sabor de boca. Los resultados han sido muy buenos, a pesar de, como dije antes de empezar el campeonato, que no está en muy buenas condiciones. Han salido unas marcas bastante buenas, sobre todo en la prueba de 200 estilos, en la que hice la misma marca que en el campeonato de Europa, y en las otras pruebas, estando muy cerca de mis marcas.
Sense marge per digerir el podi i els bons resultats assolits a la penúltima cita de les sèries mundials a Itàlia, el del Club Natació Sabadell marxa demà a Alemanya per competir en unes altres World Series a Berlín, que s'allargaran des de dijous i fins diumenge, just abans de la celebració del Campionat d'Espanya.
Iker Pajares suma una nova fita en una temporada plena d'èxits. L'esquaixista local es va endur al MIC de l'Insurance de Tel Aviv, un torneig menor dotat en $11,000 i en el qual partia com a cap de sèrie número 1.
En un campionat disputat a l'aire lliure al centre de la ciutat, el sabadellenc va complir els pronòstics i també va tornar a demostrar el seu gran estat de forma, on només va cedir un set en tot el torneig. Així de satisfet es mostra el jugador del Malibu Esportiu amb el resultat obtingut a terres israelianes.
Molt, molt, molt content del meu rendiment durant el campionat. He aconseguit treure els galons a l'últim torneig de la temporada, aconseguint guanyar els partits amb solvència. I bé, sobretot la final, no?, que jugava contra el meu company Edmond López, que també venia fent una temporada boníssima. Està dintre els 60 millors jugadors del món. He obtingut molts bons resultats, inclús va quedar campió d'Espanya ara passat mes de març.
Tot i tractar-se d'un torneig menor, el guanyador final es veia recompensat amb més punts al rànquing, que superant una ronda de 11 per sèries. Així, Pajares consolida l'objectiu proposat en guany, el d'entrar en el top 50 mundial. El sabadellenc és actualment el número 47.
El Sant Nicolau tindrà l'oportunitat d'aconseguir la permanència a la primera catalana de bàsquet. L'entitat del carrer Jardí va forçar el tercer partit de la fase de permanència en vèncer el Cabrera per un contundent 76-47.
Un enfrontament dominat des del principi pels Grana, i si bé és veritat que el Cabrera es va apropar en el tercer període, el Sant Nicolau va resoldre el maig abans d'iniciar l'últim. Una derrota hagués significat el descens per als col·legials, però per Andreu Cervera, el tècnic de l'equip, els seus jugadors estaven mentalment preparats.
Des d'inici tot l'equip tenia molt clar que volia forçar el tercer fos com fos i que faria el que fos per arribar al tercer partit. Ens ha arribat amb una gran distància i estem molt contents, però jo veia que l'equip estava preparat perquè si fos de 2, de 1 o a la pròrroga. Avui estàvem mentalitzats. A nivell defensiu no puc destacar res negatiu amb els 40 minuts. Els pocs errors que hem tingut els hem arreglat molt ràpidament, hem estat molt durs en el rebot i evidentment quan ells s'han anat buidant poc a poc hem tingut més facilitat per controlar molts aspectes defensius.
Amb l'eliminatòria empatada, aquest cap de setmana tindrà lloc a Cabrera el duel que ho decidirà tot. Qui guanyi obtindrà la salvació i qui perdi descendirà a segona catalana.
I en bàsquet en cadira de rodes, el Global Bàsquet es va quedar a les portes d'aconseguir el triplet de títols catalans. A la final de la Copa Catalunya, celebrada a Palau Solità i Plegamans, els sabadellencs van caure per un ajustat 58-54 contra el Costa Daurada.
El Global, això sí, no va poder comptar amb dues figures clau, ni amb el seu principal jugador, Òscar Onrubia, ni amb el seu tècnic, Òscar Trigo, tots dos concentrats amb la selecció espanyola. Sergio Gómez Fasu, jugador del Global, admet que les seves absències es van notar.
Cuando sales de esta manera tan frío, pues Oscar rápidamente pide un tiempo y te da cuatro consejos, cambia un par de de cosas pequeñas, pero te hacen dar ese salto hacia adelante. En el caso de Óscar Honrubia, aparte de que nos da muchos puntos, lo que obliga al equipo contrario es abrir mucho la defensa. Cuando no tenemos a Óscar, nuestro juego es mucho más interior, más predecible.
El Global tanca la temporada amb dos títols, la Supercopa Catalana i la Lliga Catalana, a més d'haver aconseguit una meritòria permanència a la Primera Divisió Nacional.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Minut per dos quarts de vuit, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 4 de juny. Us recordem que podeu seguir informats a radiosabadell.fm amb les actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.